al matí. Si somies, que sigui despert.
S'han de voltar seguir.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia. Un altre món és possible.
Ningú dubta que viure no és fàcil. De fet, el nostre dia a dia ja era complicat abans de la pandèmia, però ara encara ho és més. I és que aquesta crisi sanitària mundial sense precedents ha afectat la salut de les persones, però també les nostres relacions familiars, els nostres propòsits i somnis, les nostres tasques laborals i també la nostra estabilitat econòmica. Masses canvis, masses factors que de forma simultània han impactat i han afectat el nostre dia a dia i, evidentment, la nostra salut. Avui en volem parlar. A un altre món és possible. I per això saludem a la Cristina Arbàs, que és psicòloga de l'Avant. Bon dia.
Hola, bon dia, Raquel.
També ens acompanya la Mari Carme Echevarria, psicòloga i directora de TDAH Vallès. Bon dia, també.
Hola, bon dia.
A veure, avui tenim un tema important, no? Veure, doncs, això, ara que sembla que anem deixant enrere aquesta pandèmia, tot i que encara doncs, vivim aquests estralls, veure quin serà el gran desafiament, no? Que suposo que serà donar resposta, com alerten els experts, als problemes de salut mental.
Sí, totalment. La pandèmia, no, ens va tancar a casa en qüestió d'hores, no? Ens va llançar a l'aire tot el que seria les nostres rutines, els nostres hàbits, no? I ara a poc ho estem tornant a adquirir, estem tornant a aquesta normalitat que no és ben bé la mateixa que teníem. Però bueno, ens ajuda, no, a anar veient quines han estat les conseqüències, no, d'aquesta pandèmia i anar-li fent front a elles.
Perquè ara deies, no, l'aïllament, no? Suposo que aquest aïllament ens ha causat un impacte mental significatiu i fins i tot perllongat en el temps.
Totalment. De fet, el que hem vist, no, sobretot a consulta, suposo que la Mari Carme, suposo que s'haurà trobat també aquest amb el mateix, és dificultats de concentració, no, molt desinterès, també irritabilitat, inclús quan ens hem tornat, no, a adaptar als nostres treballs o els nens han tornat a l'escola, ens hem hagut d'adaptar novament perquè no era ben bé el que estàvem acostumats, no? I això, aquesta constant adaptació també ha provocat, no? Ens ha provocat molt, bueno, ens han provocat molts sentiments, trobo.
Mari Carme, suposo que tampoc tolerem massa bé, doncs, com ens comentava ara també la Cristina, aquesta incertesa, no? El no tenir clar quan, com ni de quina manera tornarem a la nostra vida prepandèmia, si és que tornarem.
Evidentment, la incertesa sempre genera un grau d'ansietat molt elevat i fa que no sàpigues, o sigui, et trenca les teves expectatives davant la vida que tu tens muntada. Venim d'haver-se ensorrat tot un món en què som persones, sobretot en aquest país, som persones que transmetem molt l'afecte mitjançant el contacte, les abraçades, tot això, i hem passat al contacte zero i a la psicosi de ojo, no puc tocar, que m'encomano, que hi poden passar mil coses. Llavors, tot això genera que no sabem cap on anem, no sabem com aquesta nova realitat serà, perquè és canviant i no acabem de tindre un dir, bueno, definitivament, a partir d'ara funcionarem d'aquesta manera i podrem actuar d'aquesta manera, sinó que va canviant a mesura de com van avançant les investigacions sobre el Covid i sobre aquesta pandèmia. Llavors, el fet de no saber sempre genera un estat d'angoixa i el ser humà, no sé per quina raó, sempre se'n va a lo pitjor i a lo més negatiu. I llavors això genera un malestar psicològic important i sobretot emocionalment.
Ara ho deies, no? També apuntaves a un tema que a mi m'agradaria també parlar. És la por, no? Aquest sentiment també perillós que a vegades semblava que es propagava com el virus.
Exacte. Clar, la por no deixa de ser un estat d'alerta que t'ajuda a prendre decisions, però quan no saps quina decisió has de prendre perquè és una situació nova, perquè no l'has viscuda, perquè no hi ha una solució, el que et genera és malestar, és ansietat del no saber, i això ha fet que en moltes ocasions persones que tenien patologies latents estiguin brotant i estiguin brotant d'una manera com molt virulenta, no? I llavors el que estic veient jo en el dia a dia és que les consultes estan augmentant de manera exponencial precisament per això, perquè la gent té aquesta incertesa, aquest no saber, i que es tradueix en el seu estat d'ànim, de no saber què em passa i no saber com gestionar-ho. I ens està generant tot un malestar com global. Uh-huh. I a part tenim la van aquesta, que no tenim la possibilitat aquesta de reconfortar amb el contacte, amb les abraçades, amb el... que això a vegades soluciona moltes coses. I hem de buscar noves fórmules per transmetre aquest efecte sense el contacte físic, que això no és fàcil.
Això t'anava a dir, que suposo que no ha estat fàcil, no? I que no és fàcil encara, doncs, assumir la vostra tasca en èpoques de distància social. I de pantalles, clar.
Suposo que com totes les altres professionals, els hi deu haver suposat, com a nosaltres, un desgast extra, no? Perquè t'hi has de volcar com molt més, has de tindre tots els sentits molt més oberts per a través poder transmetre el sentiment de pau que vols transmetre a aquella persona perquè aconsegueixi un benestar, i has de fer molt més esforç per arribar a poder connectar, perquè la pantalla... Ho diu la mateixa paraula, és una pantalla, és com una valla que no et deixa traspassar, i està suposant que contínuament hagis de reinventar i reinventar totes les tècniques i totes les metodologies que tens per poder donar allò que pugues donar i transmetre presencialment. És un esforç important.
Totalment. Cristina, com impacten aquests canvis, no? A la nostra salut i fins i tot, doncs, això, a la nostra salut mental? Com processa el nostre cervell, doncs, aquest abandonament de rutines, aquestes trobades virtuals, no? Aquesta desconnexió, fins i tot, o l'aïllament i la soledat?
Tal com deia la Mari Carme, no? Nosaltres som persones que la sociabilització és com un eix fonamental, no? en les nostres vides, inclús en moments del nostre desenvolupament, en moments vitals és un element clau, no? Penso ara, per exemple, en els adolescents, com d'important, no? És la socialització cara a cara, no? Vivencial. Llavors, amb la pandèmia hem fet un canvi, moltes coses, no? Inclús un moment de la pandèmia, no? El simple fet d'anar a l'escola o de treballar va ser completament virtual, això va provocar un desajustament al que nosaltres consideràvem i sabíem com havíem de funcionar, no? El nostre cervell i nosaltres mateixos ens movem i les rutines i els hàbits ens ajuden a tenir una estructura, no? Com comentàvem abans, no ens movem bé en la incertesa, no? I aquestes rutines i aquests hàbits i el nostre dia a dia ens ajuden a eliminar part d'aquesta incertesa. I això ens fa també estar emocionalment més tranquils, més estables, no? Això ha volat pels aires. També és veritat que ja portem una miqueta més de temps i ens hem anat acostumant. També, afortunadament, hem pogut recuperar part d'aquesta normalitat. Hem pogut, no? Cada vegada més podem fer, tot i que adaptades, però diferents activitats més en entorns més naturals, no? I tot això ens ajuda molt a cada vegada més anar adaptant-nos i anar baixant aquest nivell d'incertesa, molts a recuperar els hàbits de vida saludable, no? Que jo crec que és un eix fonamental per anar cada vegada més millorant una miqueta, no?
perquè suposo que tota aquesta incertesa que comentàvem, aquesta por, aquesta ansietat, no?, que hem viscut, també doncs, al final acaba bloquejant el nostre raonament en el sentit de la nostra capacitat, no?, de prendre decisions que potser són més vulnerables.
Totalment, no? Un element bàsic, no?, a l'hora de prendre decisions també és estar tranquil, no?, per saber detectar, no?, quina és la millor. Nosaltres quan ensenyem solucions de problemes als nens, no?, els diem, bueno, anem a fer una pluja d'idees i anem a veure què se'ns acut, no?, i després analitzem quines són les possibles, no?, les millors solucions. Clar, imaginant, no?, en una situació de nerviosisme, d'inquietud, aquesta part més racional, no?, de poder escollir o poder analitzar diferents situacions, salta una miqueta pels aires, no?, i ens movem més des de decisions potser més impulsives, no?, o decisions més, bueno, més emocionals del moment, no?, i això pues, fa que a vegades pues, ens costi més, ens faci tot molt més feixuc o inclús, no?, donem lloc a respostes, no?, o a actituds que no són les adequades i entrem en aquest pic, no?, aquest bucle a vegades que és més difícil de sortir perquè, bueno, el que dèiem abans, no? Estem més nerviosos, prenem pitjors decisions, bueno, tot ens costa una miqueta més.
Ja apuntàveu, no?, una mica, però què és el que passa amb els nens, amb els adolescents, no?, amb aquesta idea també d'un futur doncs, amb masses incògnites, no?, i a vegades fins i tot no gaire motivador.
A veure, nosaltres el que estem veient és que fa que la impulsivitat i les ganes de viure el moment s'hagin multiplicat. O sigui, ja els adolescents de per si que no tenen aquella por perquè són impulsius, no pensen les conseqüències, doncs això es veu com molt augmentat i molt, molt potencial perquè no tenen una visió clara de futur. No, els hi han vist que els han tancat, els hi han vist que els hi han pres coses i com que tenen la necessitat de sortir i explotar i treure tot allò que tenen dins. El que ha provocat aquesta situació és dir, bueno, no hi ha futur, no veuen el futur. De per si un adolescent no és qui pensi molt en el futur, alguns sí, però no tenen aquesta visió de dir, bueno, vull arribar aquí perquè no tenen la certesa de poder-hi arribar.
Per això és important també, Cristina, ara ens dius el teu argument, però és important també oferir-los tècniques com, per exemple, feu a l'Avant. Fa poc vam parlar de les tècniques de mindfulness, no?, precisament d'aquests tallers que impulseu per ajudar els nens i els joves doncs, això, a trobar aquesta serenor, aquesta tranquil·litat, aquest respir, no?, que necessitem tots en el nostre dia a dia.
Sí, totalment, no? De fet, com deia la Carme, aquests encara són molt primerencs, però estan sortint cada vegada més estudis, no?, sobre la pandèmia, els efectes, i el que s'està veient, sobretot en tota aquesta part més dels adolescents, inici de la joventut, és que una de les coses que més ha incrementat és la percepció negativa sobre el seu futur, no?, que és una miqueta el que deia la Carme, no?, que això dona lloc doncs, a molta més impulsivitat, no?, molta més, bueno, pues, en decisions, no?, com bé ha explicat la Carme. I sí, és fonamental el nostre treball en aquest sentit d'acompanyament i d'ensenyament d'estratègies, ja no només per combatre, no?, els símptomes dels trastorns que puguin estar tenint, no?, sinó també estratègies d'afrontament del seu dia a dia, no?, ensenyar-los pues, perquè independentment perquè moltes vegades a consulta arriben persones, no?, amb un diagnòstic, però també estem veient que cada vegada més persones, no?, que tenen necessitats molt més baixes, això d'afrontament, de saber pues, que de prendre decisions, inclús moltes tècniques per controlar l'ansietat, no? També estem veient molts casos d'ansietat, de trastorns, no?, emocionals, dificultats a l'hora d'enfrontar tot això. I tot això s'ha de tractar, se'ls ha de donar eines i se'ls ha d'acompanyar perquè es puguin tenir una adaptació i un afrontament molt més funcional.
Estàs d'acord, no? Mari Carme, i explica'ns també doncs, quins són els recursos que oferiu vosaltres. Suposo que d'entrada ja parlar-ne, com fem avui, no? Visibilitzar aquesta situació ja ajuda també.
Sí, parlar-ne i fer-ho visible ajuda. El que Clar, el que intentem nosaltres sempre és anar molt a la individualitat de cada persona i de la demanda que ve. No és el mateix una persona de 50 anys que una adolescent o que hi hagin diferents patologies. Normalment, clar, nosaltres el que tractem quasi tots venen ja diagnosticats o tenen un diagnòstic d'alguna patologia relacionada amb el trastorn del neurodesenvolupament o amb la personalitat. I llavors el que intentem és ensenyar-los a gestionar aquesta incertesa, a dir, bueno, tenim una incertesa de futur, però el dia a dia, com deia la Cristina, s'ha d'afrontar i el que els ensenyem és a col·locar-se en l'aquí i en l'ara i a aprendre a gestionar aquest aquí i ara. I els ensenyem a tindre un enfocament positiu de cara al futur, que no tot té que ser negatiu. Jo sempre els dic, sobretot als adolescents, els dic que l'exemple, quan vosaltres no apareixeu per casa, els pares sempre pensen que us ha passat un camió per sobre o que s'han sequestrat o que us ha passat alguna cosa. No se'ls hi ha acut pensar que us ho esteu passant bé. I el que intento fer és posar-vos en la situació de dir, vale, no saps el que passarà demà, però potser el que ve demà és bo, no té per què ser negatiu. I llavors no per això has de prendre unes decisions equivocades pensant que demà serà pitjor. És un exemple així, és una mica...
No, és un exemple que jo crec que molt encertat, és un exemple molt encertat i de fet, se'ns va acabant el temps, però us volia demanar totes dues precisament això, no? Algun altre consell, alguna pauta, doncs, per això, per gaudir d'aquest moment present i per intentar, doncs, reduir l'angoixa, no?, l'insomni, aquells pensaments, no?, o aquelles frustracions o l'estrès que ens envolta. Cristina?
Jo crec que és molt important centrar-nos en petits passos, no? A vegades intentem abarcar molt i intentem solucionar moltes coses i val la pena dividir aquell problema en petits passos, que segurament és més fàcil trobar petites solucions que una gran solució. Molta comunicació amb el teu entorn, no? A casa, amb els amics. Molta comunicació a l'hora d'expressar què és el que sents o inclús de demanar ajuda. I sobretot després intentar mantenir el màxim possible hàbits de vida saludables, les nostres rutines, que són el que ens fan, no?, que el nostre dia a dia es vagi fent més fàcil de passar, malgrat, no?, les dificultats i els canvis que estem sentint.
En el teu cas, Mari Carme, dona'ns també alguna pauta, algun consell per posar una mica de llum.
Estic com tot. Totalment d'acord amb la Cristina. Lo important és tindre l'estructura, la rutina, que és el que una mica ens salva. Però a mi sempre m'agrada dir, gaudeix del que tens ara en aquest moment i en aquest instant, perquè si no, no podràs mai gaudir de qualsevol altra cosa. O sigui, si en aquest moment la teva vida funciona, gaudeix-la i no perdis el temps, no et preocupis, com diu la paraula, no t'ocupis abans d'hora del que pugui passar, sinó centra't en el que està passant. Si no pots prendre una decisió en aquest moment, aparca-la i ja la prendràs en el moment que la tinguis que prendre. I centra't constantment en el moment, perquè no sabem, hi ha la incertesa de no sabem el que passarà demà.
Amb això hauríem d'aprendre una mica més, dels nens i els joves en viure, doncs això, el moment present, que és el regal que tenim, i sobretot buscar, doncs, aquest assessorament, aquesta ajuda quan es necessita les entitats i, doncs, buscar també el contacte, no?, amb les famílies, amb els amics, per també, doncs, a tenir, doncs, aquest teixit, no?, aquesta xarxa que ens ajuda si hem de caure. Una abraçada a totes dues i moltíssimes gràcies per això, per fer aquesta radiografia i oferir-nos aquests consells.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de fer-nos visibles.
Al matí, amb Raquel García.